El matí de Ràdio Sabadell. Els nostres barris.
Cinc minuts per tres quarts d'onze, la historiadora Angelina Puig ha publicat un article a la revista digital del Memorial Democràtic sobre el procés migratori que es va viure als anys 50 del segle passat des del poble granadí de Pedro Martínez a Sabadell. Es titula Tota la vida en una maleta, la construcció d'un barri de Sabadell. A través de documents oficials, però sobretot parlant amb testimonis, ha fet un retrat de la població andalusa que va marxar de casa seva per iniciar una nova vida a la ciutat, concretament al barri de Torre-romeu. I entrem en detall amb la doctora en història Angelina Puig, especialitzada també en migracions, vida quotidiana, lluites de les dones, món del treball i oposició al franquisme. Bon dia, Angelina.
Bon dia.
Des de quan investiga aquesta migració andalusa que va venir a Sabadell? Fa temps, no?
És una investigació antiga, sí, vella. Vaig començar a fer les entrevistes perquè, com deies, efectivament, la font primordial de la investigació són les entrevistes. És la història de la gent recordada per la mateixa gent. Jo vaig pensar, quan vaig començar aquesta investigació, que la immigració, tot de la segona meitat del segle XX, per mi el fet més important de la segona meitat d'aquesta època a Catalunya, perquè va canviar l'estructura demogràfica i social de Catalunya, doncs només s'havia estudiat amb els números, és a dir, quantitativament, econòmicament també, però no havíem escoltat la percepció de les persones que van arribar durant aquelles dècades a Catalunya i que conformen la Catalunya actual, els seus descendents, els fills i nets. Doncs, efectivament, vaig començar, com deia, a fer aquestes entrevistes al 84. Vaig estar del 84 al 87 fent entrevistes a Torre-romeu, a altres llocs de Sabadell, però sobretot a Torre-romeu, i també a Pedro Martínez, d'on provenien la major part d'aquestes persones.
Per què escull aquesta població andalusa?
Casualitats de coses de la vida, que coneixes a persones i et és més fàcil, jo volia fer, vaig conèixer, en aquella època molt jove, vaig conèixer persones que vivien, o que havien viscut, millor dit, a Torre-romeu, i un dia m'hi van portar. I jo, que havia tingut poca relació fins aquell moment amb persones provenients d'altres llocs d'Espanya, una família molt de tots d'aquí, llavors doncs, en tenia poca relació, em vaig preguntar si allò també era Catalunya, que aquells barris, què pensa la gent, se sent catalana, són catalans, és Catalunya, és la història de Catalunya que a mi m'havien ensenyat poca, perquè estàvem amb el franquisme quan jo era petita, quan jo era estudiant, no s'estudiava. Però dintre de la meva família un tema molt, molt important, la història de Catalunya, i per mi doncs, allò era un món desconegut. I a partir d'aquestes preguntes vaig començar la investigació. Una investigació que és llarga, perquè al fer-la així, o sigui, anant fent entrevistes en profunditat amb les persones que havien vingut, elles eren protagonistes. Avui no es pot fer aquesta investigació perquè les que van venir, les que van iniciar la immigració, la que van prendre la decisió de marxar del poble, ja per les qüestions d'edat ja no es poden, ja no són així aquí. Per tant, vaig ser llarga, com us deia, perquè primer les vaig fer, les vaig transcriure jo mateixa. Estàvem en una època ara bastant rudimentari pel que fa a la informàtica, i llavors, bé, un cop has fet les entrevistes, per fer una investigació has de llegir també tot el que s'ha escrit ja sobre el tema, has de conèixer la història d'allà i d'aquí. Aquesta és una altra de les meves teories. Per conèixer la immigració necessites conèixer la cultura d'on provenen les persones que han arribat aquí.
Sobre aquesta qüestió, una de les particularitats d'aquest poble, de Pedro Martínez, és que la seva gent, comentes que tenien un esperit molt lleial a la Segona República, i arran d'aquest fet, defenses en el teu article que la migració que va venir d'Andalusia a Catalunya no ho va fer només per motius econòmics, sinó també per motius polítics.
Efectivament, jo de tota aquesta feina vaig fer una tesi doctoral, va ser el primer, després he anat fent articles i he publicat un llibre, però ja la tesi es deia de Pedro Martínez de Sabadell, una immigració no exclusivament econòmica. Evidentment, totes les immigracions darrere fons tenen una necessitat de buscar una vida millor, de poder treballar...
Del fet que aquest poble era un poble lleial a la República i que, per tant, aquesta migració no va ser només per motius econòmics, que també, sinó també per motius polítics, no, Angelina?
En efecte. És un poble petit que les persones treballaven en el camp, eren jornalers. Durant tota l'època de la monarquia fatal, és un poble de cacics, i durant la República van començar a fer possible allò que aquell desig del camperolat andalús de la terra per qui la treballi. I no solament, com que Granada, la província de Granada, quan la rebel·lió del cop d'estat dels franquistes, la meitat de la població en el principi de la província va quedar en mans franquistes i l'altra meitat va quedar lleal a la República. I Pedro Martínez és un d'aquests pobles que queda lleal a la República i, per tant, hi ha uns canvis polítics. L'Ajuntament que canvia, evidentment, els rics del poble fugen del poble, se'n van a Granada o més lluny, i llavors en aquest poble hi ha una espècie de revolució perquè l'Ajuntament se la queden doncs els líders socialistes que del moment, algun anarquista, algun comunista, més aviat són els joves que estan a les joventuts unificades, i aleshores, més tard o al cap d'uns mesos, hi ha la col·lectivització dels cortijos. Per tant, hi ha una revolució política i social, que es veu també molt en les noies. Les noies, hi ha tot un grup de dones, creen l'Associació de Dones Antifeixistes, la de la passionària, i per tant es signifiquen, diguem-ne, no? Són tots revolucionaris. Quan acaba la guerra, tornen els rics, tornen els cacics, tornen els ajuntaments a ser encara amb més força, doncs, en aquell moment, doncs, franquistes, absolutament conservadors. Les persones que han lluitat per la República, o bé els homes que han estat en el front, que ja quan perden la guerra en el mateix front són classificats i portats a camps de concentració o han de demanar vals en el poble perquè els deixin tornar al poble, i les persones que més s'han significat políticament estan a la presó. Són a la presó des del moment d'acabar la guerra o al llarg dels primers temps que amb delacions els van agafant. Doncs quan jo miro l'any que tornen aquestes persones, si és que tornen, perquè n'hi han de morts, quan tornen dels camps de concentració, quan tornen de la presó, és als anys 40 molt avançats. I arriben al poble i no poden viure en aquell poble. Ja, si estan mal vistos, no els hi donen treball, s'ofeguen. I comprovo que en aquest poble marxen abans del 50, sobretot, i quan mires les persones que són els pioners que marxen, veus tots tenen aquesta història. I què fan? Doncs necessiten llocs que puguin ser més anònims, que per la grandària, perquè doncs van a Barcelona o van a les ciutats catalanes del Vallès o altres llocs d'Espanya, que tenen poden tenir més aquesta anonimat, no estan senyalats per les forces vives del poble, el capellà, el metge, l'alcalde, els civils, etc.
Una d'aquestes ciutats és Sabadell, però quan arriben aquí, en molts casos hi ha dèficit d'habitatge, no hi ha lloc per ells, i s'instal·len en coves, barraques o cases autoconstruïdes, no?
Exacte. Catalunya necessitava, perquè la seva indústria començava a prosperar, necessitava mà d'obra. La mateixa vinguda de gent fa que es necessiti també la construcció. No hi havia res pensat per les persones que arribaven. I efectivament, com deies, se situen on poden, en cabanyes, en barraques, i aquí a Sabadell, a les coves. A l'article que comentaves, que acabo de publicar, hi ha una foto que es veu les coves, les fotos de les coves com eren en el moment, i ara que des del Memorial Democràtic es va, com es diu, musealitzar, és a dir, s'han arreglat unes coves de Sant Oleguer i formen part actualment de la xarxa d'espais de memòria. Per tant, jo convido, sobretot els sabadellencs, que de vegades no es coneix la pròpia història, la història aquesta més propera, doncs que la vagin a visitar perquè sàpiguen doncs, que això ha passat aquí, en aquesta ciutat, com en altres, però aquí, doncs, com que molta gent venia, com estem dient, de Granada, que per les seves característiques geològiques en alguns pobles viuen en coves, sí? Perquè ho permet, diguéssim, la geologia, aquí, al veure, ja vosaltres sabeu, el gran desnivell que hi ha des de sota de Torre Romeu, el riu, fins a dalt, sí? Doncs a tot aquest espai s'hi van fabricar coves, sí, i allà van viure durant bastants anys, van durar, de fet, els anys, tot i que ja el 55 l'Ajuntament les va prohibir, l'any 60 encara se'n troba alguna.
I com es regularitza la seva situació? Com passen d'aquestes coves, d'aquestes cabanes, a aixecar un barri, per exemple, com el de Torre Romeu?
Doncs, el Torre Romeu era un descampat, eren camps, no un descampat. En realitat era un espai on hi havia unes 5 cases de pagès, una d'elles Torre Romeu, que és la que després el barri pren el seu nom, i la gent t'explica, no? Eren, doncs, els que hi havia ametllers, vinyes, bestiar, pasturant...
Ens estava explicant aquest pas, de viure en coves, en barraques, a causa del dèficit d'habitatge que hi havia al principi dels anys 50 a Sabadell, com tota aquesta població migrant, sobretot d'Andalusia, havia arribat a la ciutat i havia començat a fer aquest trasllat cap al barri de Torre Romeu. L'Ajuntament, de fet, va impulsar un programa per cedir terrenys perquè aquestes persones doncs, poguessin construir-se habitatges més dignes que no pas a les coves, per exemple, de Sant Oleguer, on era un lloc evidentment perillós per viure-hi en cas de mal temps. Comentava Angelina això, que l'Ajuntament va promoure que les persones poguessin construir els seus habitatges en barris com, per exemple, el de Torre Romeu. Es van donar llicències per construir habitatges.
El més que promoure-ho, el que va passar és que els pagesos van començar a vendre els seus terrenys en parcel·les. I com que a partir del 55 es va prohibir estar amb barraques, amb les coves, doncs van anar buscant aquests terrenys, que amb molta feina, treballant tota la família, fent hores extraordinàries, negociant amb el mateix pagès quan no podien pagar la mensualitat d'aquell mes, es van comprar aquests terrenys i es van fer una barraqueta que mica en mica es va convertir en caseta, i això és l'origen de Torre Romeu.
Diu vostè, i m'ha cridat l'atenció, que el 1955 hi havia prop de 2.500 persones empadronades de 287 pobles o ciutats diferents.
Sí, era un mosaic, jo ho dic així mateix, era un mosaic. És a dir, jo vaig estudiar sobretot l'avinguda de la gent de Pedro Martínez a Granada, perquè era els que majoritàriament, percentualment, eren els que guanyaven, diguéssim. Però el barri està conformat per un mosaic de gent que provenen de molts pobles, la majoria andalusos, Granada guanya, després Còrdoba, però també d'altres espais, d'altres llocs d'Extremadura, d'Espanya, és un mosaic.
Quins serveis hi havia o no hi havia al barri?
No n'hi havia de serveis, no n'hi havia. No hi havia res. I penseu de Sabadell coneixem el que és, no? De fet, que encara ara de vegades diuen anem a Sabadell, quan baixen cap al centre de la ciutat. Bé, doncs, per travessar el riu, no hi havia ni un pont. L'havien construït al principi posant uns taulons, i uns rocs i una mica de rajoles s'havien construït un pont. No hi havia serveis, per tant, era una vida molt difícil, molt difícil. Sobretot, per exemple, els serveis sanitaris. Els metges ja no volien ni pujar dalt perquè era un fangar. El dia que plovia no es podia caminar. Van tardar molt a tenir els serveis, van tardar molt a tenir les clavegueres, van tardar molt a tindre aigua corrent, a tenir la llum, a tenir autobusos que arribessin primer fer el pont de veritat i de posar autobusos. En realitat, tots els testimonis diuen que fins que no va arribar la democràcia, és a dir, fins que no van tindre el ferrer d'alcalde a la ciutat, el barri, i es pot estendre tots els barris de la perifèria de la ciutat, no va ser un lloc digne del nom de barri. Abans se'n deien suburbios.
Aquesta precarietat, el fet d'haver construït el barri gairebé amb les pròpies mans o l'origen republicà de molts dels seus habitants, és el que ha fet que hi hagi aquesta consciència obrera, aquesta consciència veïnal en aquests barris?
Jo penso que sí, això és una de les meves tesis, efectivament. Quan ja tenen una mica, diguem-ne, les primeres necessitats cobertes, tots treballen i, per tant, ja tenen... Tots treballen, vull dir, tots de la família, molt, però com a mínim doncs ja poden tindre una vida més decent, però necessiten que el barri canvi i comencen les mogudes, tot i estem en ple franquisme, les mogudes per dignificar el barri, per reivindicar totes aquestes coses que els mancaven, que acabem de dir. I això també és paral·lel a les lluites que en el món laboral comencen a donar-se, amb la creació, amb les comissions del BOS, posteriorment serà la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, les comissions obreres, però primer són comissions del BOS, comissions de barri, molt sovint són les mateixes persones que s'estan movent en un lloc i a l'altre. Doncs, sobretot, quines són les persones que comencen a moure's? Doncs es veu, són aquelles persones que venien ja d'una tradició de lluita en els seus pobles, que ja havien marxat justament per aquest cuc que tenien a dintre per moure's per les coses socials. I aquí es troben amb persones natives, o sigui, sabadellencs, que també hi ha algunes cèl·lules del PSUC, per exemple, que és on poden al final trobar-se, per dir-se així, les persones que havien vingut de fora i les que ja estaven aquí, totes lluitant per transcendir ja els temes laborals, els temes d'aquests de necessitat perentòria per viure, per lluitar per una llibertat, per una democràcia, és a dir, per combatre el franquisme.
Vostè conclou l'article afirmant que la societat catalana, en la seva majoria, va ser tolerant i respectuosa amb aquesta migració. És així? Perquè, clar, segons com, no ho sembla, no?, per la situació de precarietat que van haver de viure.
Jo penso que, a pesar de les dificultats de vida de les persones, a pesar de les dificultats de la gent que vivia a Catalunya i que, de sobte, va veure tantes persones de fora que podien fer trontollar la seva cultura, la seva manera de pensar, doncs són dues cultures que es troben, poden xocar i en alguns moments, en alguns casos particulars, van xocar, però en general, jo penso que la societat catalana va demostrar, catalana que ja conformada per uns i els altres, doncs va demostrar ser una societat madura i tolerant, sí. Com a línia vencedora, diguéssim, jo penso que sí, tot i que, evidentment, hi van haver-hi situacions de problemes, és inevitable.
I acaba l'article, potser també, enllaçant aquesta migració del segle passat amb l'actual, i diu que el món avança cap a una criminalització de la immigració. Ho diu perquè no recordem el que vam passar els nostres avis, o per què ho diu, això?
Mira, aquest article està publicat, justament, ho deies tu a l'inici, a la revista Temps i Espais de Memòria del Memorial Democràtic de Catalunya, I en aquest número, el número 7, tracta com a tema del dossier del fòrum que en diu a la revista el tema de la immigració. Per què? Perquè pensem, i jo accepto estar posat a fer aquest article per la revista, perquè crec fermament que cal fer memòria de la nostra història. I us deia abans que per mi el fet històric més important de la segona meitat del segle passat va ser el gran moviment migratori cap a Catalunya, i sovint no recordem la nostra pròpia història. Us deia, és possible que hi hagi persones de Sabadell que no sàpiguen que habitants seus, conciutadans, van viure aquesta vida tan difícil i que van viure en unes coves, per simplificar-ho, no? Doncs, i ara tenim una altra immigració. A partir dels finals del segle XX, sobretot les primeres dècades de l'actual, ja sabem, la immigració actual torna a ser molt grossa, però aquesta vegada és internacional, no és del mateix país, sinó que ve d'arreu del món. Segurament això comporta uns problemes d'una banda i de l'altra encara més grossos, però també unes coincidències, unes formes, com a mínim, les motivacions de sortida dels pobles d'origen poden coincidir. Ara potser n'hi ha d'altres motius, hi ha els motius ecològics, la sequera fa que hi hagi molts moviments migratoris, la persecució per gènere o sexual, però hi ha persecució política, hi ha mancances econòmiques, és a dir, hi ha unes semblances. I, en canvi, doncs de vegades costa molt, no hi ha un retrobament entre els que arriben i els que hi som. I per això dic jo, necessitem fer memòria, necessitem conèixer la nostra història, i em pregunto finalment a veure si serem capaços d'oferir i de confegir entre tots uns objectius prou engrescadors per configurar-nos com a societat única.
Doncs Angelina Puig, historiadora, autora d'aquest estudi sobre la migració andalusa que va venir a Sabadell. Avui hem fet una mica de memòria amb ella aquí al matí de Ràdio Sabadell. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres, perquè sempre és un plaer poder parlar de les coses, dels treballs que fa una. Gràcies.
Una abraçada.